Hola, sóc el Víctor Correal. Vaig treballar 8 temporades al matí de Catalunya Ràdio, quan el presentava l'Antoni Bassas. Vaig entrar quan tenia 19 anys i va ser una experiència fantàstica. Va ser la meva carrera, per dir-ho així, perquè a la universitat, aixecant-me a les 4 del matí, doncs poc hi anava. I l'Antoni, des del principi, em va donar molta màniga ampla i vaig fer de tot, les notícies, alguna pregunta més, vaig viatjar pel mig món i també els reportatges. I un d'ells és aquest que em proposeu que presenti, el dels tres tenors, que en guardo bastant bon record. Potser no és el que més recordi, però realment va ser divertit fer-ho amb aquests tres personatges, com no, no? Ara sóc el CEO d'una empresa tecnològica, GuideDot, que és una plataforma de cinema documental en streaming, i estem disponibles de tot el món, i de ràdio poca, però em trec el cuquet de la ràdio amb els podcasts. Si em voleu escoltar, em podeu trobar a No es asunto vuestro, a qualsevol aplicació de podcast. Una abraçada!
Avui és l'últim reportatge de la temporada i hem volgut que fos especial perquè normalment en els reportatges mirem de reflectir una realitat de la vida quotidiana, naturalment aliena a la marxa de la ràdio. Amb això mirem de no ser mai autorreferents, però sabem que molts de vosaltres seguiu amb entusiasme les tertúlies. És, segons els índexs d'audiència, és una de les hores de màxima audiència cada dia de la setmana. Després que l'escolti els seus tertulians favorits, hi ha molts oients que coincideixen a dir que la del dimarts és la seva preferida. Segur que coneixeu bé les opinions de cadascun dels tertulians, del Foix, de Sant Uil, Portavella, quins són els seus discursos, quin paper juguen, què pesen dintre de la tertúlia, però segur que esteu encuriosits per saber com són a la vida privada Foix, Sanui i Portavella, quina ha estat la seva vida fins ara, com són les seves famílies, què fan en el seu temps lliure, què diuen quan els micròfons estan tancats, què es diuen quan van esmorzar quan acaba el programa, perquè en molts casos la tertúlia s'acaba que se'n van esmorzar. Bé, hem parlat amb ells per separat i en la intimitat, també els hem enregistrat gravats, ens han contestat totes aquestes preguntes i han opinat sobre els seus companys de tertúlia, amb els que han compartit més de 11 anys de tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. Recordo que tot va començar amb en Lluís Foix, que va ser ja en la primera tertúlia que varen fer el gener de 1995. A finals d'any s'hi va incorporar el Pere Portavella, amb qui varen contactar a la tardor del 95 per que vingués a parlar-nos del 20è aniversari de les manifestacions que hi havia hagut en aquella època de la transició, quan els últims afusellaments del franquisme. I l'any següent va venir Francesc Sanuí, i un bon dia van venir tots tres, la barreja va sortir bona i vàrem decidir repetir-la. Doncs, senyores i senyors, per tots vosaltres, heus aquí el reportatge que ha preparat el Víctor Correal, titulat, esclar, Els Tres Tenors.
Acte primer, tercet.
Viviamo negli eti carici che la bellezza rifiora.
Ell va veure que aquí hi havia una possibilitat de formar un equip. Jo crec que això el Toni va veure en el moment en què veia que ens ho passàvem bé.
Quan ens veiem, ho fem amb un micro davant i ens senten milers de persones. I discutim a fons. Després no hi ha problemes, o sigui, no tenim vida domèstica, com diuen.
Com era el Pavarotti, que hi havia un disco d'ell que es deia Tutto Pavarotti, sí. I llavors van enviar una periodista d'aquestes becàries, diu, buenos días, señor Tutto.
Acte segon, primera escena, els orígens del senyor Foix, ària cantabile.
Jo sóc una persona d'un poble de la Vall del Cor, fill d'un pagès, i vaig ser 2 anys de pagès, quan vaig deixar l'escola, i als 17 anys vaig venir a Barcelona amb una maleta de cartró i 600 pessetes. Vaig treballar en una oficina de recanvis d'automòbil. Jo volia ser traductor de la ONU, no sé per què.
I
Bé, no, llavors vaig aquí, vaig estudiar el batxillerat i després vaig fer periodisme, després vaig fer dret, després vaig fer la mili, després vaig estar molts anys a fora, 12 anys entre Anglaterra i Estats Units. He enviat cròniques de 80 països. Estava en la col·lecció de La Vanguardia, eh? No. Després vaig ser director del diari, i després vaig ser subdirector, després vaig ser director adjunt. Després ara estic aquí com a director de La Vanguardia Digital, però és una biografia en la qual jo m'ho he passat molt bé la vida. Molt bé. El meu pare era pagès, la meva mare també. El meu pare va morir, la meva mare està en una situació molt delicada, amb un Alzheimer des de fa 8 anys, i viu amb mi a casa meva i la cuido. Doncs jo no m'he casat, per tant, família en aquest sentit no la tinc, però sí que tinc molta, molta coneixença, molts amics i molta relació, no? Jo tinc una passió que és, diguem, que és l'agricultura, no? Una mica en el concepte més romàntic, innocent de la paraula, no? Vull dir, allò que el Goethe ho deia, no? Aquell que no sap com creix un roure i per què el roure és el que és, no sap moltes coses fonamentals de la vida, no?
Segona escena. Confessions. Ària di bravura.
Bueno, jo com emprenyo sóc desconegut, eh? No, i el Bassas ho sap, i això si el Bassas ho escolta ho sabrà, que a vegades fora de micròfon sí que crido, perquè quan hi ha alguna cosa que en la qual vulgui posar un especial èmfasi.
Tercera escena. Els altres. Ària sense acompanyament.
El Pere té aquesta qualitat humana que li dona al ser una persona que no ha de preocupar-se pel seu patrimoni i a la vegada, doncs, ser un home d'esquerres, no? Que és el millor que es pot ser a la vida, que és ser ric i d'esquerres. Mira, Schopenhauer, deien, per què un intel·lectual pugui, una persona de pensament, l'important és que tingui el pa, el plat a taula ben posat. Perquè, clar, si un arriba a casa i s'ha de fer el dinar, i a més dius, a veure si això m'ho pagaran a tant. Si això no està resolt, no vol dir que tingui un patrimoni, que calgui patrimonis, ni... No, això és una mica aquest món que traspua el Pere, que és un món d'una gran tranquil·litat, i escolti, a més em permeto ser progre. No, més que defectes, jo diria hàbits, hi ha hàbits que tots tenim que no ens agradaria tenir, hi ha hàbits dels altres. No, per exemple, aquest esmorzar tant que es fa al Sanui després, allà amb pany tomàquet, pernil, cervesa, dius, no, i després que vingui allà l'enllustre sabates i l'enllustre les sabates allà clar està mal fet, no, de cap manera, però jo no ho faria. I l'altre dia s'hi va sumar el Pere també, diu Lluís Apol, dic, no, escolti, jo fa sempre me les he netejat jo les sabates, no? El Toni és un gran comunicador i després és una bona persona. Sí.
Acte tercer. Primera escena. Els orígens d'en Portavella. Ària cantabile.
Jo vinc d'una família burgesa que ve de lluny. Per una banda, la meva mare és de terratinents, diguem-ne, són rurals des del segle... O sigui, jo recordo haver jugat en el Mas dels Ràfols, que la primera notícia que es té és del segle XIV, i la masia on estava jo jugant és la masia amb modificacions que es van fer que eren del segle XIV, o sigui, terratinents. Per altra banda, vinc de família liberal, de carreres liberals. El meu besavi, per exemple, era banquer, advocats, notaris, etc. He nascut a Figueres, accidentalment, no? Però jo m'he desenvolupat aquí a Barcelona. Tinc un fill que és llicenciat i és doctor en ciències físiques i ha portat anys a Amsterdam, ha treballat un temps a l'Agència Espacial Europea i ara està molt especialitzat en els temes, diguem-ne, globals de l'atmosfera i el medi ambient, no? I una filla que viu a Madrid. Tinc nets, estic casat amb una monegasca, que això suposo que és un aspecte una mica exòtic, no? No, jo crec que sóc l'únic aquí.
Segona escena. El secret de la tertúlia. Ària parlante.
Amb els temes estructurals importants anem a fons. I ho fem amb un gran impudor, a davant d'una audiència, que són milers de persones. No? Després ja no es veiem. Per tant, això és una relació especialíssima, vull dir. I és una cosa que jo crec que Però per tant, de Polleguera mai m'hi han tret. El que passa que apassionadament sí que he discutit amb ells. Per exemple, amb els temes del Sanuí, en temes d'immigració, per exemple, el que ell diu Serrotat i Horda, té unes actituds, des del meu punt de vista, que són més que conservadores, no? Llavors tenim una bronca muntada important, no? Amb el Lluís és un altre estil. El Lluís sempre parteix de la base d'actituds que l'esquerra, en principi, sobretot si és progressista, i som del barri de Pedralbes, i som massa urbanites, i l'Stalin està en el rere fons de la nostra història, encara que no hagi militat mai, però això és igual, i tot el que tu vulguis, no? Llavors també allà doncs, tenim una bronca muntada bastant consolidada. Ah, l'Antoni és una persona encantadora, no? Nosaltres, en tots aquests anys, hem assistit sempre a una cosa que també és complicada. És una persona que el veu sempre al nivell seu. Jo no recordo en cap moment en què la tensió i el ritme i la capacitat professional de desenvolupar i bellugar-se dirigint, en aquest cas, la tertúlia, l'hagi trobat jo en fàdings, no? En moments que dius pues està fluixet o aquest dia té l'olla alborotada. Mai, mai.
Acte quart. Primera escena. Els orígens del senyor Sanuí. Ària cantabile.
Bueno, el meu pare era un comerciant de vetes i fils. El per banda de pare, doncs, és família del Pallars i per banda de mare, de l'altre cantó del riu, de l'Aragó, d'un poblet que hi ha entre Barbastro i Montsó, que és Castejón del Puente. No, i la meva dona de Sant Andreu de la Barca, bueno, es va morir després d'una, això que ara en diuen, llarga i penosa malaltia. La meva filla estudia Ciències Polítiques, que em sembla que ja ho té, li falta una assignatura per acabar. Bé, jo vaig néixer a Barcelona, en un barri, el Camp d'en Grassot, sóc un producte del Liceu Francès de Barcelona, Facultat de Dret de Barcelona. Bé, i llavors em vaig estudiar primer a Itàlia amb la London School of Economics i vaig pagar-me els estudis fent de locutor a la BBC. Hi havia una cosa que dèiem, senyores i senyores, acaben d'escuchar ustedes les campanades del Big Ben de Londres.
Segona escena, Never on Tuesday, ària de mezzo carattere.
Resulta que tres persones tan diferents i que fins aquell dia viatjàvem tant i teníem tants compromisos, i de sobte resulta que és com si ens haguéssim juramentat, perquè allò que deia la Melina Mercuri, Never on Sunday. Doncs nosaltres diem no, que és dimarts, el dimarts no tenim com... I és una cosa que ha permès que en Pere Portavell, en Lluís Foix i jo, cridats pel Basses, doncs hàgim aguantat tants anys fallant poquíssimes vegades.
Tercera escena, la boina d'en Foix, ària d'Ibrabura.
El que no solament aixeca la veu, sinó que gesticula i es posa dempeus, és en Foix. No sé, un dia no sé quina prova va fer sobre la boina, i ell va sortir dient, el meu pare portava boina. En canvi, el Pere Portavella administra molt bé els seus silencis, i la seva actitud olímpica, per exemple, de dir, no, ja podeu continuar, que a mi m'agrada molt estar duient en aquesta tertúlia. En Basses, que és el conducator, a mi, per exemple, quan jo, esclar, jo estic fullejant diaris i es veu que se sent pel micro. I hi ha dies que el diari fa soroll, hi ha dies que no el tens ben doblegat, no sé què. I llavors, esclar, el conducator et fulmina amb la mirada i llavors has de parar de fullejar diaris, no?
Quarta escena, la importància dels croissants. Ària di Portamento.
A vegades arribo tard perquè em costa trobar aparcament, o a vegades vaig prou adormit com per aturar-me a fer un cafè. Més val arribar 30 segons tard havent pres el cafè que no arribar un minut abans.
Però allà hi ha aquells croissants.
No, no. el cafè és infecte i els croissants són enganxifosos. Tu després has de poder fullejar diaris, i llavors se t'enganxa tot i fa soroll i llavors enrella el basses.
Acte cinquè. A l'estudi. Quartet.
Centenars de milers de persones que hi havia allà, molta gent no sap el que és el Papa.
Exacte, ni aquest ni l'altre.
Ni l'altre, no, no, esclar.
Ni l'anterior, ni l'anterior.
És una papulatria aquí.
I després, esclar, hi ha la...
Bueno, perdona que... Som-hi, perdona. Ara en podem parlar a la tertúlia, si voleu.
Com vulguis, però clar,
Lluís, tranquil. Què tal? Bon dia.
Bon dia, benvinguts. Falten 12 minuts perquè siguin les 9 del matí d'aquest dimarts 11 de juliol del 2020.
Senyors, s'acaba la temporada. Ha estat un plaer compartir amb vostès els dimarts. Sàpiguen que ens retrobarem el mes de setembre, si vostès ho desitgen, en aquesta mateixa sala.
Doncs aquí estarem. I ens digué, per acabar, amb un somriure als llavis, esteu tots al carrer.
Acte final. L'altra tertúlia. Tercet.
Ara anem a prendre un cafè i una ensaïmada, ells i jo una Dambier i amb un pa amb tomàquet i pernil. Escolta, si no ens ho passéssim bé, no hauria funcionat això, perquè és molt difícil que tres agendes tan complicades hagin vetllat per aconseguir que la major part de les vegades, i molt rarament, falli ningú.
Això que és com fracassar el primer any. No estic dient que això és idíl·lic i que nosaltres hem suportat durant 11 anys el que en temes estructurals, estructurals, hem tingut diferències sèries, públicament. Les hem debatut amb un respecte tremendo entre nosaltres, però amb contundència. Passió.
També era perquè hem tingut un director d'orquestra que ho ha permès.
Que nosaltres, com a músics, ha pogut dirigir una orquestra que hem mantingut un grau de transparència, un grau de respecte i al mateix temps de passió i contundència a l'hora de debatre públicament. No?
Els tres tenors, un reportatge de Víctor Correal sobre la tertúlia dels dimarts amb Foix, Sanuí i Portavella. Ja són dos quarts tocats d'11. De seguida, Francesc Mauri amb el temps a la carta.